Avui al Connectats ens fem algunes preguntes que busquen resposta. S'ha de parlar de la mort a les aules? Com els professors poden acompanyar en el dol? Doncs és un procés complicat i les escoles hi poden fer molt. En parlem des de Ràdio Castellà amb el nostre company Guillem Plans i la professora del Mestre Pla, especialitzada en aquest tema, Glòria Iniesta. Guillem, bona tarda.
Bona tarda. El dol a les aules, als centres educatius. No és un tema fàcil, Carme, per això en parlem amb Glòria Iniesta, que a banda de mestra és membre i formadora de l'equip de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i Atenció al Supervivent. Glòria, molt bona tarda.
Bona tarda.
Dilluns vinent, a la sala de petit format de l'Ateneu, a Castellà, participes en una taula rodona sobre el tema amb Xusa Serra, de la Unitat d'Acompanyament Educatiu a les Malalties, el Dol i Final de Vida de l'Hospital General. En quins casos de dol és necessari aquest acompanyament emocional als centres educatius, Glòria?
Bé, jo diria que en tots, no? De fet, el dol forma part de la vida. En el nostre creixement, no? Al llarg de la nostra experiència vital, tots ens confrontem amb diverses situacions de pèrdues i en aquesta pèrdua ens cal un temps per confrontar-nos amb aquestes noves realitats, amb l'absència d'allò que estimàvem i que ara no podem tenir present. Per tant, nosaltres com a escola, els nostres infants passaran segur per situacions de pèrdua i situacions de pèrdua per mort. Nosaltres és important que coneguem, no?, que en quins moments es troben els nostres alumnes i acompanyar-los sempre. Mm-hmm.
En aquest procés, doncs, és clau que per poder fer un bon acompanyament els professors disposeu de la màxima informació possible.
Sí, això és un dels aspectes clau que afortunadament, doncs, en els últims anys s'ha creat molt material, molta formació, més divulgació, perquè fins fa uns anys, doncs, encara és, no?, un tema tabú per la societat, parlar de les pèrdues i de la mort. Hi ha hagut aquest canvi de mirada i cada vegada, doncs, són més els recursos amb els quals podem comptar per poder acompanyar, no només en situacions de pèrdua, per tant, com acompanyem, no?, quan ja un infant s'ha trobat en aquesta situació, sinó també abans, no?, com realment introduïm en els centres de pedagogia de la finitud perquè un cop arribin aquestes pèrdues, doncs tinguem més eines d'acompanyament.
Quines habilitats, quines tècniques per part de professors i altres professionals de l'educació es requereixen per l'acompanyament?
Jo diria que potser el primer és no tenir por a parlar-ne. Per tant, naturalitzar el fet de poder parlar sobre el procés de dol, sobre allò que esdevindrà, sobre la pèrdua, el record, la mort i la vida. Per tant, el primer pas penso que és trencar-nos, no?, aquest tabú, aquesta por a poder-ne parlar. I després el que ja fem, no?, apropar-nos des de la sensibilitat a conèixer, no?, què li està passant a aquell infant, també què li passa a la família i com poder fer que el centre educatiu sigui un espai segur perquè l'infant es pugui expressar lliurement.
Hi ha algunes pautes?
Sí. Justament, no?, amb el que abordarem també, doncs, el dilluns amb la trobada són pautes concretes quan ens trobem davant d'una situació de pèrdua en el centre educatiu, sigui perquè, doncs, ha mort un familiar o perquè ha mort, no?, algun infant del centre o algun membre del personal. El que és important és tenir cura de, primer, com acompanyem a l'infant en dol, com donem també aquestes males notícies al grup, si és una pèrdua que afecta a tothom, i després, molt important, no?, com elaborem el dol en col·lectivitat. Per tant, les pautes seria primer trobar-nos, en el cas que fos la situació de pèrdua del familiar de l'alumnat, trobar-nos amb aquest alumne, amb la família, saber, no?, doncs, com ha estat també aquest final de vida, no només quan hem mort, sinó com hem pogut acompanyar, no?, aquest procés de final. També, doncs, saber si l'infant ha pogut anar o no al tanatori, al ritual de comiat. Tots aquests passos també ajuden a confrontar el procés de dol de manera, doncs, més saludable. I després, molt important, saber si l'infant vol explicar-ho o no als seus companys. Normalment, nosaltres, no, des de la nostra experiència, a vegades el que pot passar és que inicialment l'infant no ho vulgui comunicar al seu grup d'iguals, llavors jo el que faig és assegurar-me o preguntar, saber quin dels seus amics o amigues ho saben, no, del seu entorn més proper, però després, normalment, al cap de 2 o 3 dies, quan torno a fer aquesta conversa en privat i en seguim parlant, em comuniquen que sí, no? que ho volen explicar i que ho volen compartir. Clar, això és essencial perquè després passem d'un dol viscut amb soledat a un dol que pot ser acompanyat pel seu grup d'iguals. I això sabem que en infància, en adolescència i en adults, doncs és imprescindible, no? Aquesta força del grup que ens ajuda a reparar la pèrdua.
I com ho pot fer el professor per incloure la resta de companys, els amics més propers a l'alumne, en el procés d'acompanyament en el dol?
Clar, aquí un fet imprescindible és el que comentàvem fa uns moments, poder abordar la pedagogia de la finitud més enllà de que hi hagi una situació de pèrdua, que de fet és aquest el que jo a la part que abordaré en la trobada de dilluns. És a dir, quines activitats duem a terme al centre programades amb uns objectius clars, no? La metodologia, l'avaluació, per comprendre què és el procés de dol i que llavors, quan això succeeixi, perquè cada any ens trobem amb alumnes que tenen pèrdues al llarg del curs escolar, doncs quan això, aquest fet es produeixi, i els companys doncs, ja tinguin eines per poder-los acompanyar. En el nostre centre, jo sóc mestra d'aquí, de l'Escola Mestra Pla de Castellà del Vallès, en el nostre centre, des de fa uns anys, de cicle superior, fem un monogràfic sobre les pèrdues, la vida, la mort, les pèrdues i el record, dedicat en el Dia de Tots Sants. Què ens assegura això? Doncs que el vincle comunicatiu entre alumnat i també amb l'adult de referència, en aquest cas amb nosaltres com a tutores, doncs és un vincle molt directe, molt sincer, que facilita que després es pugui acompanyar doncs, totes les emocions i els diferents afrontaments que viurà l'infant en aquest procés.
Quins són els sentiments més comuns que pateixen els infants en un moment tan dur com aquest, el dol, i han de tornar als centres educatius? M'imagino que des de la incomprensió fins a la solitud.
Clar. Hem de pensar que les emocions que ells i elles poden sentir són molt iguals als que sentim els adults. El que canvia és la manera d'expressar-ho, no? La manera d'afrontar aquests sentiments. Per tant, les emocions que més afloren en els processos de dol doncs, poden ser la culpa, la tristesa, però també la ràbia per allò que ha succeït, que no volíem que succeís. A mesura que anem creixent madurativament i que també comprenem la mort ja doncs, amb totes les seves vessants, doncs poden aflorar uns afrontaments, no? Podem expressar més aquestes emocions a través de la conducta o a través d'altres formes, per exemple, més somàtiques. És molt comú, per exemple, que els infants que estan en aquests processos de dol i que doncs, són infants més petits, doncs potser no es poden expressar que senten tristesa o que troben a faltar, però en canvi doncs, hi ha mal de cap, hi ha mal de panxa, és a dir, aquesta reacció més somàtica. Per tant, les emocions serien molt iguals, el que canvia és, doncs, si fem una manera d'expressió més somàtica o més conductual o més cognitiva, no? Amb tots els pensaments que ens poden anar sorgint.
Però tot i així el dol és complicat de gestionar perquè afecta de manera diferent a cada alumne i a cada persona.
I tant. Si nosaltres sempre diem que no hi ha dues persones iguals al món, per tant, no hi ha dues maneres de transitar pel procés de dol, no, iguals. Sí que ens cal un temps que serà personal i únic, un temps de reparació, de reconstruir-nos, no, en aquesta nova identitat, i amb els infants també hem de tenir molt en compte que els tempos són diferents als dels adults, perquè tots en el procés de dol ens calen moments per connectar del dolor i desconnectar del dolor, i aquest equilibri serà que nosaltres farà que transitem de manera saludable en aquest procés, que és un procés adaptatiu i ha de ser-hi. Els infants tenen una cosa màgica, no?, que als adults no ens passa amb tanta facilitat, i és que poden connectar i desconnectar del dolor de manera molt més ràpida. Per tant, és molt habitual, per exemple, que un infant que ha perdut doncs, una àvia, o fins i tot un pare o mare, pugui, no?, doncs, estar en un moment de dolor plorant o cridant o molt enfadat, però després, al cap de mitja hora, estigui jugant amb amics o amigues a l'hora del pati. I aquesta connexió i desconnexió amb ells i elles és més ràpida i facilita també doncs, que moltes vegades el centre educatiu sigui un espai de desconnexió també. Per tant, que ells no, doncs, a l'aula doncs, puguin inclús seguir una mica doncs, amb les seves dinàmiques, sobretot, per exemple, lúdiques, no?, a l'hora del pati.
Comentava que a cada persona li afecta de manera diferent, perquè igual que els alumnes, els adults, potser també necessitem a vegades la solitud o l'acompanyament.
Sí, sí, justament, no?, que comentaves, doncs ara, doncs, és just això, no?, en aquest moment de quan jo vull connectar amb el dolor, normalment el que necessito és un espai més de soledat, vull promoure el record, necessito, doncs, el meu espai, ploro, és a dir, en aquest moment de connexió és quan jo, doncs, vaig integrant aquesta pèrdua, no?, nosaltres abans es parlava molt del model de fases, ara ja es parla d'altres tipus de models, però tots se sentin una mica en el mateix, no?, passarem per diferents dimensions del dol, és com una muntanya russa, que diem moltes vegades, però no és lineal, tenim pujades i baixades, i en aquest transitar, no, per dol, hi ha moments que potser vull estar sol, i és molt important que les persones que acompanyem també respectem els tempos dels altres, que això també veu que ens costa, no? Per tant, respectar que cadascú té el seu ritme i que acompanyar vol dir justament estar present, fer-nos visibles, respectant el ritme de l'altra persona.
I a vegades costa moltíssim saber què dir i què fer en aquest procés de dol.
Sí. Aquí tenim un gran aliat, que és el silenci. No? Moltes vegades ens hem après, no?, a parlar, i a vegades hi ha moments molt delicats que la millor ajuda és una comunicació no verbal. Per tant, davant de... Quan no sapiguem què dir, agafem, toquem, abracem-nos, ens mirem, i som, i el silenci és el nostre gran aliat. I després, doncs, malauradament, a vegades, doncs, podem dir, no?, paraules que no ajudin en el procés. Aquí també l'important és ser conscients que a vegades hem pogut arribar a dir alguna frase que veiem que no hem sigut de tot encertats, però igual que l'hem dit, doncs podem apropar-nos i dir, mira, perdona, això que t'he dit potser no és el que volia expressar-te, o demano disculpes si t'has sabut greu. I a vegades intentem entrar molt al rescat. No, va, fes això, hauries de... A mi m'ha anat bé això, o, no, o amb els infants, va, vés a jugar, que no passa res. Bueno, això ho ha de dir l'infant, no? Li hem de poder oferir. Vols anar a jugar? Ve de gust? Per tant, sí que a vegades ens costa tolerar el dolor de l'altre, ens costa tolerar el plor, i entrem molt a rescat, no?, a rescatar-lo. I el que hem de fer és tenir aquests tempos i mantenir-los. Mm-hmm.
Més enllà del moment de dol que pugui patir l'alumne, és important que l'escola ens prepari per casos com aquests que descrius, que allò que aprenem puguem aplicar-ho la resta de la vida.
Sí, sí, totalment. És el que coneixem com a pedagogia de la finitud, que és doncs, poder parlar de la vida, la mort, les pèrdues i el canvi, en definitiva, perquè tots els canvis que ens trobarem al llarg de la vida, no només parlem de la mort, quan nosaltres, per exemple, un infant canvia de sisè de primària a l'ESO, és tot un canvi, no? És un ritual de canvi, és important quan hi ha una separació dels pares. Una de les pèrdues més habituals que els infants transiten és les pèrdues per mort de les seves mascotes, no?, dels animals de companyia, que són família, perquè molts dels infants han passat amb aquests gossos, amb aquests gats, molts anys, amb una presència molt elevada i amb una connexió molt important, no? Per tant, quan més oferim aquests espais en el centre per poder-ne parlar, doncs també més naturalitzarem, perquè hi ha una frase que m'agrada molt de la Concepció Poc que diu, protegint de la mort estem desprotegint de la vida. Durant molts anys la mort ha sigut un tema tabú que en els infants el tema apartat, quan el que veiem és que els infants parlen amb una naturalitat que els adults no tenim. Per què? Perquè no han estat educats com a tal. Ens han com desprogramat amb una naturalitat que ja teníem, que és poder parlar dels canvis. Nosaltres, per exemple, a l'escola ho veiem molt, no? Quan per Tots Sants doncs, fem aquests monogràfics, aquí afloren moltes tipologies de pèrdues diferents i tenen una facilitat per compartir, es creen uns moments màgics magnífics, i això és un aprenentatge doncs, per tota la vida.
Protegint de la mort, desprotegim de la vida. És una frase impactant. Des de l'Escola Mestre Pla teniu aquest acompanyament cobert, però a la resta d'escoles de Catalunya hi ha aquest acompanyament? S'està treballant en això?
Sí, s'està treballant molt. Un indicador molt, molt bo és que moltes professionals, no, que ens dediquem també doncs, a l'acompanyament o a la pedagogia de la finitud, com la Xosa Serra, com jo mateixa, però moltes altres professionals, l'Àngels Miret, Anna Nolla, hi ha tot un, no, un seguit de persones que per molts anys, Concepció Poc, que abans també l'anomenàvem, que han anat com... Jo penso que des de fa 20-25 anys es va crear, no, es va posar una llavor que van crear Joan Carles Mèlic i Concepció Poc de la base, no, del que havia de ser la pedagogia de l'acompanyament de la finitud dins dels centres. I això s'ha anat estenent. Una bona mestra, una bona bona mostra és doncs, el CRP d'aquí de Castellà, que ha creat tota aquesta guia que es presentarà també dilluns, i com també cada vegada hi ha més formacions nosaltres. Jo, a part de formar part de l'associació APSAS, on sí que faig formacions específiques de dol per suïcidi i de prevenció del suïcidi, també soc tutora d'un curs a Prisma, un curs que inicialment va crear l'Àngels Miret i que ella no tenia molt clar que això tingués continuïtat. És un curs per com acompanyar infants i adolescents en les pèrdues i el dol. Bé, doncs, va tenir tanta demanda que em va contactar també a mi, jo vaig també formar part del projecte, i ja portem més de 50 edicions. És a dir, cada vegada hi ha més professionals que s'estan formant, que cada vegada se'n parla més, i això el que fa és que hi hagi una obertura, doncs que els centres educatius cada vegada doncs, puguin acompanyar millor els seus alumnes.
Glòria Iniesta, moltes gràcies. Continueu amb aquesta feina tan important que esteu fent i molt bona tarda.
Merci, moltes gràcies.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Un tema interessant i també conèixer el que ens explicava avui la nostra convidada per tractar un tema tan delicat. Gràcies i bona tarda.